Doncs mira, avui estava revisant també, hi ha molts dies internacionals, molts dies mundials, però mira, m'he quedat amb un que és molt dolç, Dia Internacional del Dulce de Leche. No sé si l'has provat alguna vegada o no, ara que estàvem parlant dels sucres i del dolç, ull, que si tens una mica de sucre, vigila amb aquestes coses, que em porten molt, eh? Però també avui és el Dia Mundial de la Carretera. Mira, com que dels pressupostos generals de l'Estat, més del 50% de tot el que destina l'Estat a la província de Lleida se'n va a carreteres, doncs anem a celebrar-ho. Dia Mundial de la Carretera. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts 11 d'octubre del 2022, vigília de festiu. Demà és festa nacional, per tant, nosaltres farem festa també i ja no ens tornarem a escoltar fins dijous. No et faré la història aquesta de venir aquí a la ràdio, fer-me la foto i dir que avui no hi ha res a celebrar, aquí treballem. I després no treballar. No, ja t'ho dic. Demà és festiu i, per tant, farem festa. Només ens faltaria entrar en aquestes històries, eh, que s'han entrat en els darrers anys amb alguns ajuntaments o consells comarcals o d'altres llocs. En fi, hores d'ara, estem a 21 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Avui amb l'Armando Álvarez per veure també quina és la previsió, doncs, a curt termini per avui i per demà i per passat demà i per divendres, fins a divendres, eh, aquests propers 2-3 dies. Quin és el temps que ha de fer? Ja dia festiu al mig. Per tant, si podem, farem coses a l'aire lliure i volem saber quina és la previsió meteorològica. També parlarem del món immobiliari. Ja ho saps, amb GAME Immobiliària estarà amb nosaltres l'Antonio Gausí. I avui sí que està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Ja saps que està cada primer dimarts de mes, però que la setmana passada, doncs, li vam demanar que ens acompanyés aquesta setmana. Per tant, seguirem parlant del que passava fa 25 anys i ho farem avui, camí cap a la una de la tarda. A partir de la una, a l'Espai de Gastronomia, amb el Felip Urbano, avui coneixerem a la Valeria Gamper. Ella és sommelier, és nascuda a Buenos Aires, a Argentina, actualment resideix a Pamplona, Espanya, però és la guanyadora del concurs de millor sommelier d'Argentina del 2019 i, a més, la millor sommelier de les Amèriques del 2022. La coneixerem i, escolta, intentarem saber com va acabar amb aquest món, si ja anava per això o no, si és una tradició familiar. En fi, amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier, coneixerem a la Valeria Gamper. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política, jo crec. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Com estàs?
Bueno, bé.
Bé. Estem bé de temperatura, 21 graus.
Sí, sí.
Ja és una temperatura normal per aquestes dates?
Sí, mira,
quan la dic, mitjana... Quan dic normal, vull dir sí. Si fem la mitjana dels últims 15-20 anys. Eh?
Sí, la mitjana dels últims 30, del 91 al 2020, que es fa mitjana per trentennis, la d'octubre és de 22 graus a les màximes i de 10, estic arredonint, i de 10 a les mínimes.
Vale.
Però la diferència entre la primera decena i la darrera és molt gran, en la qual pues, tenim sempre un començament del mes d'octubre pues, suau, com el d'enguany. En d'enguany ha sigut la número 15 de 83, de la primera decena, el número 15 de 83, que estarien en el 20% de les decenes més càlides d'octubre, sí, sí. I bueno, però tenim 14 per davant, vull dir que n'hi ha hagut altres de més càlides. Uh-huh. L'únic que no ha plogut res. No ha plogut res i resulta
ja,
que
però el mes d'octubre... Això ja comença a ser un costum...
El mes d'octubre és el més plujós, tot i que varia molt, s'alterna entre maig i octubre, que són els dos mesos més plujosos a Lleida. Però de moment no ha plogut res i no es veu. No es veu, tot i que la forma de ploure, bueno, anem a dir que últimament és molt puntualment, i no res o molt poc a la resta. Eh? Uh-huh. De fet, durant el mes d'octubre ja ha hagut plogudes localitzadament molt intenses, perquè me recordi a Solsona, però ja no ha plogut tant a Lladurs, però és a dir, que és d'una variabilitat extraordinària, i és com està plovent, bueno, des d'agost, des d'aquest estiu fins ara, a nivell de tota Espanya, pues, llocs molt, ahir va ploure moltíssim, fins la inundació a Torrevieja, en Alicant, a Elche, a Sagunto, a altres localitats com va passar a Mallorca els altres dies, però a pocs quilòmetres no s'enteren.
A Lleida ciutat no.
Dificulta brutalment la previsió. De tal manera que, tot i que la previsió, els elements tecnològics durant els darrers 30 anys han, diguem, han millorat moltíssim, ha empitjorat dues coses. És a dir, la demanda per part de la gent és que vull que em diguis si em plou damunt de la meu cap. És a dir, la demanda és molt gran, sí, sí, és a dir, sí, la exigència sí. en la precisió és molt gran, i després la dificultat en la previsió ha augmentat perquè les pluies són de caire mediterrani, no venen de l'Atlàntic, que són més generals, més de gran abast, més homogènies, més uniformes. No, aquí són gran variabilitat de 0 a 100, no? I això fa que sigui més difícil. Concretant aquests propers 3 dies, ara tenim una petita davallada de les màximes per un augment dels núvols, un ambient suau, entre fred i suau, ni massa fred de nit, ni massa càlid durant el dia, tant avui com demà passat. És a dir, ennuvolat, si cau alguna pluja seria, sembla que seria feble i aïllada, tot i que no es pot descartar mai un xàfec d'un cumulonimbus molt localitzat.
De totes maneres, estabilitat.
I després, una sorpresa, el temps ens depara una sorpresa a partir de divendres. La sorpresa és que torna l'estiuet. Torna un estiu a partir de divendres con una enfilada de les temperatures màximes, una petita davallada de les mínimes, però no gaire, no arribarem ni a 10 graus, entre 10 i 14, sobretot a la meitat sud, més baixes del Pirineu, i una enfilada per damunt de 25 graus, 25, 26, 27, a partir de divendres, i que es podria perllongar 7 o 10 dies.
A 7 o 10 dies?
Gairebé tota la setmana vinent, sobretot la primera meitat de la setmana vinent, seria molt càlida, eh? Temperatures força graus, uns quants graus, per damunt de 25 a la meitat sud. Fins i tot al Pirineu també pujaria.
Re, Armando...
I sense pluges.
Bueno, però, Armando, ja ve que no em vols veure amb jaqueta, o sigui, la torno a guardar.
Bueno, sí.
Home, hem tingut una mínima de quasi 16 graus només avui.
Aquell dia d'octubre van a baixar 7, que era molt freda.
Sí.
Però va ser un fenomen puntual. Un dia puntual, després s'han enfilat, avui gairebé 16.
Doncs escolteu que el cap de setmana promet. El cap de setmana promet. De totes maneres, en parlarem divendres.
El cap de setmana promet molt. És gairebé d'estiu, de màniga curta.
Bueno, en parlarem divendres, de totes maneres. Armando Álvarez, gaudeix del dia festiu, va.
Igualment.
Adéu. Va, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
En fi, és una ciència, això del temps, i segueixo dient que, encara que a vegades ens complique la vida una mica, afortunadament, l'ésser humà no hi podem posar mà. Quan dic no hi podem posar mà, vull dir no podem tocar un botó i modificar voluntàriament el temps, meteorològicament parlant, a llocs concrets. Dic afortunadament perquè seria un caos total, llavors. Però així tot, doncs, no deixa de sorprendre'ns, i és una ciència cada vegada més acurada, sempre ho dic, encara que hi hagi alguna vegada que tinguem la sensació de que, ui, és que l'home del temps o la dona del temps, és que s'han equivocat. De veritat que no. Fixeu-vos-hi bé, que encerten moltíssim. I quan et dona la sensació que s'han equivocat és perquè, mira, on estàs tu plou i 3 quilòmetres més enllà no, per exemple, o a l'inrevés, Perquè són coses ja que és que no es pot arribar a aquest nivell, però que entre les noves tecnologies, les persones que es dediquen a la meteorologia, que cada vegada estan més formats, i els avenços que tenim, de veritat que cada vegada són més i més acurades. Ara, que l'ésser humà cada vegada volem més. O sigui, si ens donen una mica, en volem el doble. Volem això. Digue'm en quin minut començarà a ploure i en quin minut acabarà. Doncs encara no hi podem arribar amb això. Vinga, va, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. T'explico que els Mossos d'Esquadra finalment ja han detingut a l'autor de l'apunyalament mortal que va tenir lloc diumenge a les Borges Blanques després que el propi agressor s'hagi lliurat a la comissaria de Lleida. L'arrestat és un jove de 23 anys a qui se l'acusa d'un delicte d'homicidi. Els fets van tenir lloc, ja ho saps, a 6:15 de la tarda de diumenge durant una baralla entre dos homes a l'aparcament de l'Hort del Rabasser, situat entre l'avinguda de la Sardana i el carrer Comerç i a tocar de l'Institut Josep Vallverdú. La víctima, de 34 anys i que treballava al municipi, va resultar ferida amb arma blanca i va acabar morint a l'hospital. L'agressor va fugir llavors. El ganivet que duia, presumptament, perquè jo ho he llegit i no sé si és secret de sumari o no, és un ganivet perniler de 30 centímetres. Ja m'explicaràs, si va una persona pel carrer amb un ganivet de 30 centímetres, és que és per fer mal. És que és per fer mal. I si és més curt també, però un ganivet de 30 centímetres, vas armat amb un ganivet de 30 centímetres, sisplau, que no em vinguin després amb el... És que no sabia el que feia. És que, és el ganivet perniler que tenim a casa, ja ho sabeu, és llarg. És que una ferida d'aquest ganivet és mortal de necessitat i, per desgràcia, els actes que van tenir lloc a les Borges el diumenge així ho constaten. Però vaja. Mira, seguim parlant de successos, i és que la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest cap de setmana també un jove de 17 anys acusat d'agredir un altre menor de 16 en una discoteca de la ciutat de Lleida. Segons la policia, una patrulla va ser requerida al local Vilova a les 5:20 de la matinada, després de l'avís que un jove havia estat agredit per un altre. La víctima va explicar als agents que mentre es trobava a l'interior de la discoteca, el noi de 17 anys se li va acostar i, sense dir paraula, li va donar un fort cop de cap, provocant-li una fractura al nas. El ferit va ser traslladat en ambulància al SEM, i per l'ambulància del SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, mentre el presumpte agressor va ser detingut per la Urbana acusat d'un delicte de lesions. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la presumpta agressió sexual que va patir divendres passat una noia de 15 anys al Picat. El suposat autor, que està identificat, hauria amenaçat la menor després d'abusar-ne perquè no parlés i va fugir al saber que seria denunciat, segons s'ha pogut saber. L'agressió sexual s'hauria comès en un domicili d'aquesta localitat del Segrià, en un habitatge en el qual conviuen un home, la seva germana i els tres fills menors d'edat d'aquesta darrera. Durant els darrers dies també hi hauria hagut un amic de l'home que seria l'autor. En fi, de moment ha fugit i els Mossos d'Esquadra estan investigant aquesta agressió. Obrim plana local a la ciutat de Lleida perquè s'han adjudicat les obres del carril bici del Passeig de Ronda i també dels que aniran cap al polígon industrial del Segre i cap a la zona de Gualda, cap a l'Institut Manuel de Montsuà, per un import global d'1,7 milions d'euros i amb un termini d'execució de 5 mesos. El que connecta amb l'escola Espiga queda desert al no aportar a l'empresa licitadora la documentació requerida. Aquestes són aquelles actuacions que ja et vam dir que havien de començar ja al mes de novembre i que durarien entre 5 o 6 mesos. Aquests són uns i els altres són els que afectaran a dins de la ciutat de Lleida el Prat de la Riba i la Rambla d'Aragó, a part d'aquests carrils bici que t'acabo d'explicar. Al territori, marxem perquè el Parc Astronòmic del Montsec d'Àger, a la Noguera, prepara la 8a edició del Festival d'Astronomia del Montsec, que tindrà lloc entre el 28 d'octubre i l'1 de novembre. Durant els 5 dies s'hi duran a terme tallers, experiments, visites guiades, espectacles de contes i concerts, propostes per a tots els públics, amb la intenció d'apropar la ciència, la cultura i l'observació de l'univers a petits i grans. La presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Marta Subirà, posa en valor el cel del Montsec i l'aposta del PAM per promoure el turisme sostenible i per totes les edats de la zona, que jo crec que això és força important.
El Montsec és destinació Starlight des de l'any 2013 i té tot un territori abocat a garantir aquest desenvolupament del turisme sostenible, del turisme per a totes les edats, no només a Àger i a la zona del Montsec, sinó que jo diria que, són unes activitats i una promoció turística que va més enllà i que té un impacte positiu sobre tot el territori del voltant.
Les activitats tindran un aforament limitat i l'objectiu és superar en total els 1.500 assistents. I Pinyana encarrega el projecte per modernitzar 4.500 hectàrees, que costarà gairebé 50 milions. Són aquestes urgències que la falta de precipitacions, el canvi climàtic, l'augment de les temperatures, la disminució de les precipitacions en general, fa que s'hagin d'accelerar doncs, aquests projectes, que ja de per si s'havien d'haver dut o que s'havien de dur a terme més tard que d'hora. Però tot això fa que s'acceleri. Unes 2.500 de l'Horta de Lleida i Alcarràs i 2.000 dels municipis de Corbins, Benavent, Torre-serona, Vilanova i La Portella. Són aquestes hectàrees que estan dins d'aquest projecte per modernitzar-les. Pretén suprimir bombatges i estalviar aigua amb el degoteig i l'aspersió. I el que fem ara és parlar de la notícia econòmica del dia perquè és, ja saps que l'economia al final és un joc globalitzat amb dades macro i microeconòmiques. Els que ja heu estudiat doncs, ja ho sabeu. Al final nosaltres ens queixem del que ens costa anar, per exemple, al supermercat a fer la cistella de la compra de la setmana, o comprar un vehicle, o una casa, o qualsevol altra història. Però tot això al final ve marcat per unes tendències i unes decisions a nivell de país, de continent, de planeta, si voleu, però que després acaben arribant a les butxaques. Doncs tant el Fons Monetari Internacional, l'FMI, com el Banc Mundial han coincidit a assenyalar el creixent risc de recessió al món com a conseqüència de l'impacte de les actuals turbulències i l'enduriment de les condicions de finançament per les pujades de tipus d'interès per domar l'elevada inflació. Això vol dir que no ho notarem demà nosaltres, de fet ja ho estem notant, però que si hi ha algun canvi ho acabarem notant més tard en el temps, però que al final estem tan globalitzats, que això s'acaba notant fins al darrer racó del món. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que parlem del món immobiliari. Ja saps que aquesta temporada estaran amb nosaltres els amics de Game Immobiliària, que els trobes a internet, gameimmobiliaria.es, des d'allí sortida cap a les xarxes socials, i si els vols visitar, doncs estan a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, a la primera planta. I si vols fer aquest primer contacte de manera ràpida, doncs et dono el telèfon 973-2300-66, 973-2300-66. Game Immobiliària, que ja sabeu que tenen tot un seguit de departaments, de seccions, en el que et poden ajudar amb tot el que té a veure el món immobiliari. Està amb nosaltres Antonio Gausí. Antonio, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Estava revisant ara la plana web, ja ho hem tractat i ho tornarem a explicar en unes setmanes. Teniu tot el que és el tema de Game Consultora, Game Immobiliària, la secció de Game Promotora i la secció de Game Sènior, que ja ho hem explicat. Però avui ens hem a centrar en les construccions. Construccions Antonio Gausí, que està dins de Game Immobiliària.
Sí.
Perquè des d'aquesta secció vosaltres treballeu no només en construir, sinó també en rehabilitar i en valorar.
Sí.
Que de vegades nosaltres, la gent que no ens hi dediquem, no sabem el que pot costar una rehabilitació o el que pot costar o el que podem treure d'una venda, o no sabem valorar-ho. I això vosaltres sí que ho sabeu.
Sí. Bon dia, eh?
Bon dia, bon dia.
Sí, bon dia. Nosotros desde la constructora lo que estamos haciendo es, independientemente de lo que sería también obra nueva, que ahora en este momento no estamos haciendo, también mucha rehabilitación de edificio. Este edificio, bueno, lo rehabilitamos dentro del casco urbano, puro y duro, muy, muy casco urbano, zona muy consolidada, y lo rehabilitamos para los inversores, sobre todo, porque son edificios en rentabilidad, la gran mayoría. Es muy difícil que rehabilites para después vender, sino que se rehabilita para alquilar. También te digo, bueno, aparte del edificio, estamos también haciendo, bueno, algún pequeño local o alguna vivienda, pero lo fuerte es la rehabilitación de edificio completo, lo que se suele decir un llaves en mano. Lo hacemos también para nosotros mismos, para dentro del grupo o para clientes. Aprovecho también desde aquí para que todo aquel propietario, sea de tanto de edificio como de cualquier tipo de activo inmobiliario que hemos estado hablando estos días, pues como puede ser una vivienda, un local, una nave, un suelo rústico, bueno, lo que tenga, y tenga la duda de si voy a vender o no voy a vender, o ya no vender, o si es el momento adecuado, si no es el momento adecuado, o ya no intención de vender, sino decir, mira, me gustaría saber en qué valor tengo jo ara el patrimoni.
Sí, bueno, que tinc entre mans, és a dir, exacto, això què val? Perquè igual m'interessa vendre-ho, sí, m'interessa construir, o m'interessa no fer-hi res, però m'ho guardo.
Sí, és tan simple que contacte con nosotros sin ningún compromiso. Le haremos una valoración de su activo actual, valor mercado. Y a partir de ahí él decide si quiere comercializarlo o no, o con nosotros o con quien sea, pero ofrecemos este punto de soporte valorar y que él tenga un valor actualizado, sobre todo.
Estava pensant en una persona que, per exemple, era d'un edifici antic, vell, sí, que potser ha estat tancat, que té tres alçades, dos pisos per alçada, sis pisos més uns baixos, que no té soterrani, que no té pàrquing. Bueno, depenent de la zona on estigui de Lleida, vosaltres li podeu aconsellar, mira, escolta, aquí sí, has de gastar uns diners per rehabilitar, sí, però després això, sí, pot generar o tu pots vendre o deixeu tancat i en parlem d'aquí dos anys.
Sí, tenemos los dos clientes. Por ejemplo, el caso del cliente, la familia, hermanos, hijos que han heredado en la herencia que ha dado este edificio, ninguno quiere saber nada del edificio porque ni se dedica ni quiere hacer una inversión que no sabe si después o lo duda o es más temeroso de si le va a ser rentable. Entonces, nosotros hacemos esa valoración y encontramos al cliente que quiere invertir y que le hacemos un llaves en mano. Entonces, por un lado, queda satisfecho el cliente vendedor y por el otro queda satisfecho el inversor. O sea, no. Tenemos cliente de todo tipo.
Rehabilitacions, ens has parlat que també...
Sí, sí, rehabilitación completa del edificio se hace. Entonces, pues, por ejemplo, aquí en Lleida lo más normal es un planta baja, o sea, que es lo que serían los locales comerciales, más cuatro plantas piso. Esto es lo habitual, Entonces, bueno, se hace de arriba abajo. Se actualiza el local casi siempre, porque son edificios sin ascensor, la gran mayoría.
Pues, anava a dir que el tema ascensor, que claro, això es mira molt, però després també adequar-ho a les noves normatives.
Claro, es que se hace así. Todo lo que son barreras arquitectónicas, se modifica la escalera, ascensor, y después interiormente se redistribuye todo el edificio. Y bueno, queda como un edificio nuevo.
Energies renovables...
Todo.
Claro, perquè això avui en dia està a l'ordre del dia, ja que el fas... Ho rehabilites, això suposo que esteu en compte avui en dia.
Sí,
també.
Però això de les energies renovables necessitem un altre sí, capítol, correcte, perquè...
No, però em refereixo que ja hi penseu, quan feu rehabilitació d'un edifici, escolta, sí, què ens queda dalt, terrassa o sostre? Si queda sostre, parlem-ne.
Sí, les energies renovables... Es más por el tema de, sobre todo hay que cuidar mucho el tema de aislamiento, sí, y el tipo, sí, después, sí, de sistema de calefacción o de frío que pongas, ¿no? Por ejemplo, si tú haces un buen aislamiento con una buena caldera y instalas un suelo radiante que tienes frío y calor, los consumos son mínimos, con lo cual la compensación en energía renovable no sé si llegaría a compensar, ¿eh?
Però és veritat que el punt important sempre que et diuen en una instal·lació és com d'aïllada està la casa.
Claro,
com de ben aïllada està la casa.
Para eso están los certificados energéticos que te exigen cuando haces una venta, que es la cédula de habitabilidad y el certificado energético. Mira, en la última promoción que yo he hecho, que es una promoción que está ubicada en entre carrer Joc de la Bola, carrer Segrià, que después tuvimos que urbanizar también lo que es el passatge Joc de la Bola, la instalación fue toda con suelo radiante, y allí no tuve necesidad ni de placas solares ni ningún tipo de esta instalación. Uh-huh. Es autónomo, con unos consumos casi de risa, podríamos decir, ¿eh? Para pisos de 140 metros, unos consumos, porque todo es muy uniforme.
Parlaves dels certificats de...
Sí, energètics.
Energètics. És una cosa que segurament la població en general sabem que és obligatori, perquè si entres als portals o vas a preguntar, és sí, obligatori sí. Que marqui. La majoria estan en procés d'obtenció. Bueno. Però potser és una cosa que no sé si notareu que la gent que us visiti a sí. Gamma Immobiliària cada cop us preguntarà més. Vinc a buscar a comprar una casa, però està ben aïllada. Ho dic perquè, clar, el cost de les energies jo crec que no tornarà a baixar, potser es moderarà, però baixar, acabarà no baixant, i hi ha una gran diferència entre una casa aïllada i una casa mal aïllada.
Sí, lo que pasa es que, Ricard, tienes que tener en cuenta qué tipo de vivienda estamos valorando. Si es una vivienda que está sujeta a rehabilitación, con lo cual el aislamiento...
Sí, le falta calcularlo, evidentemente.
Te da un poquito igual, porque vas a cambiar toda la carpintería exterior, con lo cual solo con eso ya vas a ganar muchísimo. Vas a generar otras cámaras, porque no solo cambiando a carpintería exterior, porque a veces son fachadas antiguas y esa fachada no tiene una cámara aislante. Entonces, por mucho que cambies la carpintería exterior, si no generas una cámara aislante, no haces nada. Entonces, el certificado energético que se le puede dar al cliente en un inicio, al resultante, es que no tiene nada que ver.
No, pero voy a decir que fins i tot la gent que ve per preguntar-vos, escolta, una sí. rehabilitació,
sí.
amb quina lletra sí. em quedarà després?
Sí.
Jo
sí,
crec
sí,
que
sí,
això cada
sí,
vegada sí. ho preguntarà més la gent.
Sí. Porque todo esto va en repercusión después del consumo que
Clar.
Tienes. ¿Eh? Esto es como un coche...
El consumo es por tota la vida.
Que quiere ir a 200 y tiene 120 caballos. Pues el coche irá revolucionado y tendrá un consumo elevado, ¿no? Pues siempre es lo mismo.
Mm-hmm. Doncs ja ho veieu, tot això per il·lustrar-vos de que, escolta, si teniu alguna situació de les que hem parlat o similar i no sabeu, a veure, és que jo no hi entenc, perquè és que al final la gent no hem d'entendre de tot, doncs a Gamma Immobiliària t'assessoraran de manera personalitzada, que jo crec que això és un punt extra, que volem que ens parlin del nostre problema, de la nostra situació i que ens donin una solució doncs adaptada a les nostres possibilitats. Per tant, una atenció personalitzada. És el que et faran a Gamma Immobiliària. Els trobes a internet, gammaimmobiliaria.es, alcalde Rovira Roure, número 14, a la primera planta a Lleida, i si no, per telèfon, 973-230066, 973-230066. De veritat que si ets una persona doncs jove, gran, que el que tens entre mans és molt gran o molt petit, molt barat o molt car, és igual. Si és del món immobiliari, fes un truc a Gamma Immobiliària. Hem estat amb l'Antonio Gausí. Antonio, com sempre, un plaer. Fins la setmana vinent.
Igualment. Bon dia a tots.
Cada 12 de octubre, Zaragoza celebra la fiesta de su patrona. Y 13, un año más, se traslada hasta la Basílica para ofrecer en directo a toda España la Santa Misa y compartir con los zaragozanos su día grande. Desde la Basílica de El Pilar y presidida por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, Santa Misa del Pilar. El miércoles por la mañana, en 13.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coosur, ojiblanca, arbequina o picual. Combínalos como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja sé que l'estàveu esperant. Ens arriba ja la Mari Carmen Salvador, que aquest mes d'octubre l'hem retrasat una setmana. Culpa meva, però l'hem retrasat una setmana. Però tranquil, jo us vaig dir que la Mari Carmen Salvador estaria aquí amb els nostres exercicis de memòria. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Estem al segon dimarts de mes, però ja sabeu que la Mari Carmen és puntual, ve el primer dimarts de cada mes, amb aquests exercicis de memòria. Mira, bromes a part, que va molt bé recordar, que ens diuen els metges, els neuròlegs, que cada vegada que va molt bé seure'ns un moment i fer l'esforç de recordar, que a vegades no recordem, però quan ens hi posem comencen a venir coses, records i coses.
I paraules.
Que va molt bé, va molt bé. Olors, llums, fotos, notícies, que és el que fem aquí.
A la gent gran, a vegades, pues, allò, la paraula,
bueno,
el
a la
record,
gent gran i a la gent jove.
A la record, i tens que esperar un moment. Ah, ja està, ja ha arribat aquí. És lo dics dur que s'ha d'engegar,
Bé, bromes a parlar amb la Mari Carmen Salvador, ja sabeu que repassem què s'estava dient, què estava passant a Lleida i comarques fa exactament 25 anys. Per tant, agafem la nostra màquina del temps i viatgem cap a l'octubre de 1997.
Bé, comencem amb el diumenge dia 5 d'octubre del 97, com a cloenda de les festes de la tardor, es va celebrar el certamen literari de l'Acadèmia Mariana.
Clar.
I en aquesta ocasió va ser dedicat a la Mare de Déu del Carme, amb un teatre principal pràcticament ple i presidint l'acte el bisbe de Lleida, Monsenyor Ramon Mallacall, que va ser el mantenidor d'aquest certamen. Es va celebrar la Santa Missa a l'oratori de la patrona, de la Verge Blanca, després un esmorzar al pati de la Paeria, que ens obsequiava la Corporació Municipal, i a continuació al Teatre Principal, ja dic ple de gom a gom, el bisbe de Lleida, en qualitat de mantenidor, va pronunciar el seu parlament i tot seguit es va procedir a l'entrega de premis, guardons, un esdeveniment literari dels més antics de Lleida. Només es va, doncs, evitar del 36 al 39.
Déu-n'hi-do, parlem de dos segles enrere.
Sí, 1862, la fundació de l'Acadèmia, que precisament ara celebrarem els 160 anys. Però el 1863 es va fer primer certamen literari. Bé, va cloure l'acte una formació de cambra polonesa, van vindre de Polònia, que va oferir un concert de cloenda. Tenia que venir de mantenidor lo representant dels polonesos aquí a Barcelona, però no va poder ser, va tindre un compromís. Llavors el bisbe, Monsenyor Ramon Mallacall, va fer de mantenidor. Però la coral polonesa sí que va estar una preciositat. Bé, això en quant al certamen de l'Acadèmia Mariana.
Perdó, per recalcar el tema de dates, que l'Acadèmia Mariana entrarà ara al 160 aniversari.
Sí, serà demà, a més. Demà 12 d'octubre. L'Acadèmia Mariana celebrarà amb uns actes a l'oratori, una missa solemne a les 12 del migdia, els 160 anys de l'Acadèmia Mariana. I després, ja ho anirem anunciant, el dia 8 de desembre se farà també un acte especial perquè la...
On estava la primera Acadèmia Mariana, el 1862?
Aquí.
O sigui, no s'ha mogut del carrer Acadèmia.
Del carrer Acadèmia.
O sigui, ha tingut les rehabilitacions, els canvis d'edifici i tot, però ja va néixer i segueix aquí.
El que passa és que el 1862 no hi havia la imatge encara. La imatge es va fer més tard.
Ja.
Primer només era lo que de acadèmia i un oratori.
Déu-n'hi-do. Però... Això era les afores de la ciutat, eh? El 1862 això era afores.
Era damunt, van fer l'edifici aquest, se va començar a fer per blocs. O sigui, primer lo del centre, lo del costat esquerre, però lo del costat dret. El del costat esquerre, l'últim, on hi havia la cadena COPE i el diari de Lleida, va ser l'últim que es va fer. I ara, el dia 8 de desembre, se farà un homenatge a tots els directors que han passat per l'Acadèmia.
Bueno, ens n'hem anat bastant més enrere de 25 anys.
Sí, bueno, han volgut recordar.
160 anys enrere. Bueno,
però ara anem amb un aconteixement molt especial de l'any 1997, que els interessarà als nostres oients. El 4 d'octubre del 97 es va viure un esdeveniment reial a Barcelona.
Ah.
El titular de la premsa: El país se casa.
Ah, vale, ja sé què és.
Aquest era el titular a la premsa de Lleida. Cristina i Iñaki es van donar el sí a la Catedral de Barcelona. 1.500 convidats van acompanyar a la princesa Cristina de Borbó, que va arribar a la catedral del braç del seu pare, el rei Joan Carles I. Va oficiar la cerimònia l'arquebisbe Ricard Maria Carles i la música la va triar la reina Sofia. Més de 300 membres de la reialesa van assistir a la boda. El dinar es va celebrar al Palau de Pedralbes. La boda també va tenir un toc de Lleida, perquè els patges de la infanta vestien com els pastorets del Pla d'Urgell. O sigui, els colors ocres que es van usar als segles XVIII i XIX, i es van canviar pel roig i pel blanc.
Veus?
Era l'uniforme dels nostres pastorets. Lleida també va ser present en aquesta boda reial.
Bueno, el problema d'haver passat el temps és que 25 anys després, escolta, pim-pam, s'ha tancat aquest capítol.
Exactament.
S'ha tancat del tot.
Bueno, ara ja sabem com ha anat tot.
Sí, sí, per això.
Però en aquell moment, doncs, molt enamorats, se van casar, molt bé, han tingut quatre fills.
Confio i espero que fos
preciosos,
així, almenys.
Però les coses han anat així.
Sí, sí.
Continuem al 97, fa 25 anys. Van aparèixer més escletxes als murs de la Seu Vella. Es va alertar de la manca de consistència del terreny. La paeria va enviar un informe a la Generalitat perquè havia d'actuar per evitar mals majors. Havia d'actuar ràpidament. ETA tornava a ser notícia. Va intentar vestir de dol el Mundial de Ciclisme. Va fer estallar un cotxe bomba amb 40 quilos d'explosius. 4 agents van resultar ferits de diversa consideració i el blindatge del vehicle policial va evitar una nova massacre. Per tant, ETA continuava estant allí. En aquells moments es parlava de traçar l'autopista elèctrica del Pirineu de Lleida amb 4 zones des d'Ordesa fins a Aigües Tortes. Els pobles de la província d'Osca van acordar mobilitzar-se. No els interessava, veu. La església de Sant Joan, la cúpula de l'església de Sant Joan, estava amenaçada per una plaga de termites. El deteriorament va arribar fins a les rajoles de la part exterior i per aquest motiu es podria arribar a tancar el temple. Mm. Estaven amb aquest sí o no tanquem perquè la cosa era greu. També un 19 d'octubre del 97, un infart va acabar amb la vida de la directora de cinema Pilar Miró. La mort es va produir quan baixava les escales de casa seva, suposadament per anar a buscar la premsa, segons les informacions de la premsa del moment. Aquesta mort va provocar una forta commoció a la família reial i a l'èlit sociocultural, perquè Pilar Miró era de la mateixa promoció de la Facultat de Dret del rei Joan Carles I. Mm. O sigui, tenien una amistat particular d'estudiants. Això va ser doncs, un sostrac per tota aquesta, la classe més aviat del cinema, la Casa Reial i moltes persones que l'estimaven molt. Pilar Miró, amb les seves pel·lícules i els seus curs, havia estat molt important en el món del cinema. La pesta porcina era una cosa que no era una, o sigui, era una notícia ja més lletja. La pesta porcina va tancar el tràfic de bestiar porcí a tot Lleida. El Departament d'Agricultura va prohibir poder trobar les irregularitats i va fer un bloqueig preventiu durant 15 dies. O sigui, això també els van...
Mira, sabem el que és ara per el tema de la pandèmia
COVID,
i la Covid.
Bueno, doncs els pobres porcs...
Animals.
O els porcs també van tindre que estar confinats.
Ja.
El Sicoris Club i el padre, així, entre cometes, padre del dònut, Andreu Costa Freda, d'Alfarràs, van rebre aquell any la Creu de Sant Jordi. O sigui, el Sicoris Club i el padre del dònut els hi van donar la Creu de Sant Jordi. Bueno, deixem-ho així. Una enquesta estava buscant en aquells moments el llibre del 97, el llibre més seductor a Lleida. 22 municipis van distribuir l'imprès a través de les seves biblioteques o regidories de cultura i cada poble va organitzar les seves activitats i es van sortejar lots de llibres. Per tant, doncs estàvem ja activant una miqueteta la lectura. fent una minqueteta que tothom llegeix una mica més. Bueno, això és el més destacat del mes d'octubre. Ara prepararem el novembre.
Molt bé, doncs, hem viatjat cap al 97, l'octubre del 97. Es falta dos mesos per acabar l'any.
No, si estem...
Dos mesos per
aquí,
acabar l'any.
Aquí mateix. Després, ja, els 25 anys se traslladaran al 98.
Clar. Maria Carmen Salvador, cuida't força. Una
igualment,
abraçada.
Igualment, per a tots, salut.
I nosaltres, que busquem ja senyals horàries, ens plantem a la una, soc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Avui ja saps que a la gastronomia coneixerem a la Valeria Gampera, és de Buenos Aires, ara resident a Espanya, i és la millor sommelier de les Amèriques del 2022.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Mediodía. A medida que van cayendo las hojas del calendario, vamos asistiendo a un progresivo descenso de las temperaturas. Esto es lo de toda la vida. Pero este año supone una constante cuenta atrás para el invierno más complicado en Europa en décadas, posiblemente desde la Segunda Guerra Mundial. No porque vaya a hacer muchísimo frío, que no lo sabemos, sino porque buena parte de Europa tendrá que hacer frente a cortes de suministro del gas y a una reducción drástica y a la fuerza de su consumo. En España no parece que el suministro vaya a ser un problema. Tenemos la mayor capacidad, ya sabes, de regasificación de Europa y un buen número de reservas, pero lo que no podremos evitar es pagar un precio muy alto por ese suministro. De hecho, esto lo estamos notando ya. Tampoco es una novedad. Bueno, en unos minutos el gobierno va a dar a conocer una nueva batería de medidas para incrementar el ahorro de energía en nuestro país y cuadrar con los objetivos marcados con Bruselas. En agosto entró en vigor un primer paquete que de forma general contempla la limitación de temperatura para que los termostatos no bajen de los 27 grados durante el verano y no suban de los 19 durante el invierno. También incluía apagar los escaparates a las 10 de la noche o la iluminación de los edificios públicos. Estas limitaciones, que llevan justo en vigor dos meses, no han conseguido reducir la demanda en la medida que se nos exige, como mínimo un 5% de reducción. Sin embargo, sí que se nota un descenso general. Vamos a ver los datos. Este mes de septiembre pasado ha bajado la demanda eléctrica un 3,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Ahora bien, vemos que en 2019, sin haber limitaciones de ningún tipo, también bajó la demanda en el mismo porcentaje. Así que puede que las medidas implantadas por el gobierno tengan algo que ver, algo se tienen que notar, pero no se puede decir tajantemente que sean determinantes. Lo que pasa es que son medidas que han entrado en vigor en un momento de temperaturas, podríamos decir, suaves, cuando todavía no ha comenzado el frío más extremo, ni en España ni en ningún sitio. Es decir, todavía no somos del todo conscientes de lo que suponen realmente estas medidas. Por eso, lo que en unos minutos se anuncie va a suponer un paso más y ampliará el abanico de limitaciones. Por ejemplo, sí que podríamos ver una modificación en la regulación del alumbrado público sin que en principio afecte a las luces de Navidad, al menos de forma directa. También podremos ver medidas para incentivar el ahorro en los hogares, aunque para ello baste simplemente mirar la factura del gas o de la luz. Pues hay más noticias que debes conocer, noticias destacadas de este martes que te cuenta ya. A continuación, Ángel Correas.
La creación de empresas en España, Pilar, marca en agosto mínimos de hace dos años, mientras que las disoluciones se disparan un 22%. Pese a esos mínimos, Madrid, Cataluña y Andalucía son las tres comunidades donde más sociedades se crearon. Martes, este marcado por las lluvias que salpican el este y sur de España, con alerta naranja en Baleares y amarilla en casi toda Andalucía, la costa de Levante y Murcia. La fuerte tormenta, registrada anoche en la localidad alicantina de Torrevieja, llegó a arrastrar vehículos con conductores en su interior. Y en Francia tienen problemas con el combustible y no solo por el precio. El gobierno francés no descarta intervenir las refinerías para garantizar el suministro de combustible a las gasolineras de todo el país vecino. Tras 10 días de huelga, el conflicto laboral, lejos de solucionarse, va a más. Ahora mismo en la región de la Provenza, los particulares solo pueden llenar el depósito con un máximo de 30 litros y con una procesión solemne que recordará la que tuvo lugar hace 60 años. A las 5 de esta tarde comenzará la misa conmemorativa de la apertura del Concilio Vaticano II. Concluirá con una réplica de la conocida como procesión de antorchas, a la que siguió el famoso discurso de la luna de Juan XXIII ante 100.000 personas, con su invitación a llevar la caricia del Papa a los niños y a los enfermos. Y el obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, ha anunciado la concesión de un año jubilar con motivo del 400 aniversario de la canonización de Santa Teresa y el centenario de su nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. La apertura de la Puerta Santa en Alba de Tormes tendrá lugar el próximo sábado, fiesta de la Santa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sale a la luz el precio de un futuro traspaso de Haaland.
Ha publicado The Athletic algunas de las condiciones del contrato del noruego Erling Haaland con el Manchester City, entre ellas que su cláusula de salida para el año 2024 es de 200 millones de euros, pero solo para equipos que jueguen fuera de la Premier. Haaland juega hoy en Copenhague a las 7 menos cuarto. En ese mismo grupo, el Borussia Dortmund se enfrenta al Sevilla a las 9 de la noche. Y en Varsovia, también a las 9, el Real Madrid contra los ucranianos del Shakhtar. Es noticia antes del partido las declaraciones de su entrenador Igor Jovicevic anoche en el partidazo sobre la situación a la que se sobrepone su equipo.
¿Le gustaría que la UEFA aplazara el partido de mañana?
No, porque he visto en el entreno un despecho de los futbolistas. Han sacado orgullo. Nos hemos dado las manos en una charla así privada antes de empezar el entreno y hemos prometido que vamos a luchar y que con nuestro sacrificio, sacando el orgullo, el despecho, mostrar al mundo que estamos aquí, que con el fútbol vamos a hablar para intentar ganar y puntuar mañana al mejor equipo del mundo.
Y es noticia de hace tan solo unos minutos, Villarreal, Sevilla y Valencia han emitido un comunicado conjunto condenando los desprecios del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que según informa el Confidencial, en un chat privado dijo que los tres equipos que peor le caen son Villarreal, Sevilla y Valencia, en ese orden.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez, ara ja en companyia del migdia de Cope Lleida, 6 minuts i mig per sobre de la una, 22 graus i mig hores d'ara a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica que ens arribarà des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts, sense descartar alguns ruixats aïllats i tempestes ocasionals durant aquesta tarda amb unes temperatures diurnes avui lleugerament més baixes, amb màximes que seran de 25 graus a Lleida capital i a Balaguer, de 24 a Tàrrega, de 22 a la Seu d'Urgell i avui la màxima serà de 21 graus a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda seguirà en general fluix i predominarà la component est. Si parlem ara de la jornada de demà dimecres, també esperem cels ennuvolats o coberts i al Pirineu s'esperen alguns ruixats o tempestes durant la tarda que podrien arribar a més zones de la meitat nord i a últimes hores aquestes precipitacions tendiran a remetre i quedarà ja temps més estable. Si parlem de les màximes, demà seran de 24 graus a Balaguer, de 23 a Lleida capital i a Tàrrega, de 21 a la Seu d'Urgell i de 18 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 7 minuts i mig, per sobre de la una, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Explicava que els Mossos d'Esquadra ja han detingut a l'autor de l'apunyalament mortal que va tenir lloc diumenge a les Borges Blanques després que el propi agressor s'hagi lliurat a la comissaria de Lleida. L'arrestat és un jove de 23 anys a qui se li acusa d'un delicte d'homicidi. Els fets ja saps que van tenir lloc diumenge a 6:15 de la tarda durant una baralla entre dos homes a l'aparcament de l'Hort del Rabasser, situat entre l'avinguda de la Sardana i el carrer Comerç, ja tocada de l'Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques. La víctima, de 34 anys i que treballava al municipi, va resultar ferit per arma blanca i va acabar morint a l'Hospital Arnau de Vilanova. L'agressor va fugir i va tirar el ganivet a pocs metres després de començar a fugir, o sigui, a pocs metres d'on havia agredit a la seva víctima. Tot sembla indicar que el ganivet és un conegut popularment com un ganivet perniler de 30 centímetres. I s'han adjudicat ja les obres del carril bici del passeig de Ronda, la ciutat de Lleida, i també els que aniran cap al polígon industrial El Segre i cap a Gualda, cap a l'Institut Manel de Montsuà. Tot això per un import global d'1,7 milions d'euros i amb un termini d'execució de 5 mesos. El que connecta amb l'escola Espiga queda desert al no aportar a l'empresa licitadora la documentació requerida. I acabem parlant de... acabem parlant de que investigadors han trobat un nou tractament que permet millorar símptomes clau de la síndrome de Williams-Bewer, que afecta un de cada 20.000 naixements. Les persones amb aquest síndrome tenen trets facials característics, un comportament hipersociable amb interaccions desinhibides, dèficit cognitiu, alteracions cardíaques, dificultat per recrear una representació en tres dimensions del voltant i problemes de coordinació motora. Han estat treballant i sembla que han trobat doncs un tractament que permet millorar aquests símptomes. I també t'explico que Catalunya posarà en òrbita el seu segon nanosatèl·lit, batejat com a Menut. Serà el dimarts 6 de desembre. El llançament es farà des de Florida, als Estats Units, a bord d'un coet de l'empresa SpaceX. Per tant, el segon nanosatèl·lit, que l'hem anomenat Menut, sortirà cap a l'espai, el 6 de desembre.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I els dimarts ja sabeu que parlem de gastronomia en aquesta hora. Escolta, és la que tenim. Ja ho sé que és hora de dinar, o igual estàs dinant, ja has dinat, hi ha gent que dina molt d'hora, o dines molt tard, com per exemple jo, però ja ho sé que en aquesta hora, escolta, parlar de gastronomia, doncs què hi farem? Com sempre, a Felip Urbano, el nostre sommelier, que també està aquí. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
O sigui, tu has dinat ara?
No, encara no, encara no.
Encara no toque?
Encara no. No, després de la
feina. Escolta, que avui tenim una convidada que déu-n'hi-do. Bueno, ara ens explicarà. Jo ja he llegit quatre línies de la seva vida i jo crec que igual no ens dona temps de parlar de tot plegat, perquè jo crec que ha d'explicar moltes coses.
Bueno, avui marxem, cruzamos el charco, com se suele decir, sí. ¿Vale? I crec que anem amb la millor sommelier de les Amèriques. Vull dir que això és, crec que és, vamos, increïble.
Sí. Escolta, com la vas conèixer? O com vas
pues
tenir notícia d'ella?
No, això és fàcil. És un projecte que jo tenia en ment de marxar a Buenos Aires fa 4 mesos o por ahí, i ja des de l'any passat Ricardo Herrera, que serà el pròxim Master of Wine del món, que viu aquí a Barcelona, que és de Buenos Aires, me va ficar en contacte amb el Cucho Martín, que segurament Valeria lo conoce, i a partir d'aquí vaig començar a investigar de sommelier gent que ja havia a Buenos Aires, a Argentina, i me vaig trobar de casualitat a la Valeria i dic, ostres, això és... l'hem de conèixer sí o sí.
Bueno, Valeria Gamper, què tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí?
Muy bien. Valeria Gamper, leo por aquí que eres la mejor sommelier de Argentina del 2019.
Sí, gané la edición, la última, en 2019.
Casi nada, sí, lo decimos así y nos quedamos tranquilos. Oye, de toda Argentina, ¿eh?
Sí, la verdad que es una emoción enorme. No fue la primera vez que competía, por lo cual eso fue un largo camino. Fue 4 oportunidades, de las cuales 2 veces había quedado en la final y había quedado segunda. Y bueno, la última que digo, bueno, esta es la última vez que compito, bueno, lo gané. Ya. O sea, no es de un día para el otro. Eso es lo que quiero decir.
Correcto. Valeria, te estamos... De todas maneras, tú eres nacida en Buenos Aires.
Sí, nacida, criada en Buenos Aires.
En Buenos Aires. Pero te estamos llamando a Pamplona.
Sí, a Navarra.
Oye, ¿qué haces por aquí?
Bueno, mi marido es de Navarra, así que vivimos 2 años en Argentina y cuando nació Nalena y empezó a crecer empezamos a pensar en otra posibilidad de crianza, porque Buenos Aires es hermoso, pero bueno, tiene sus particularidades,
sí,
como toda Argentina, y Navarra era más tranquila, así que queríamos estar también cerca de la familia, entonces era Buenos Aires a Navarra y nos vimos a Navarra.
Ajá, bueno, perfecto, pues. Oye, pues nada, vamos a intentar a conocerte mejor. Oye, ¿tu familia tenía relación con el mundo de la gastronomía, o del vino, de la sumillería?
No, para nada. La verdad que yo nací en una familia, digamos, de médicos. O sea, nunca nos presionaron para seguir el mandato familiar de médicos o enfermeros o lo que fuere. Pero sí había un consumo que era muy normal de vino. Imagínate, cuando yo era chica, se tengo 38 ahora. El vino, por lo menos en Argentina, primero era damajuana, después se bebía mucho más blanco que tinto, después empezó a beberse más tinto, y así era un consumo normal, ¿no? El pan, vino sobre la mesa. En Argentina tenemos mucha cultura española y tal vez italiana y un poco francesa por toda la inmigración que tuvimos, entonces el vino formaba parte de la mesa diaria, digamos. Así que no es que tuve tal vez una inspiración sibarita, sino que me gustaba viajar, me gustaba, no sé, la gastronomía, pero la gastronomía no solamente el hecho de comer, sino todo lo que podía generar, ¿no?
Claro.
Me llama la atención eso de que una copa de vino a veces es mucho más, porque la gente va a un lugar y lo primero que hace, por lo menos lo primero que hago yo es comer la comida del lugar y tomarme el vino del lugar para tratar de experimentar la cultura a través de la gastronomía.
Muy bien.
Así que esa fue mi fascinación.
Oye, y ahí tú dices, a ver, yo tengo que empezar a estudiar, a probar, a viajar, a conocer, a estudiar, a todo, y te vas formando, ¿no?
Sí, en verdad, bueno, fueron muchos años. Yo empecé estudiando administración hotelera, y dentro de la hotelería yo no sabía por qué, ¿no? Pero me fascinaba esto de los viajes y los hoteles. Y tampoco es que habíamos sido una familia muy viajada, era una familia muy tradicional, que íbamos siempre de vacaciones al mismo sitio, que hoy es como mi segundo hogar. Y en primer año de hostelería me acuerdo que veíamos alimentos y bebidas dentro de lo que es el hotel. E hice un curso de bartender como muy básico, yo no me río porque fue súper, súper básico, y tenía creo que 3 clases dedicadas al vino. Básicamente nos contaba, bueno, este es blanco, este es tinto y este es rosado. Yo era, ¿cómo? ¿Tantos vinos? Yo tenía 19 años en ese momento. Y ahí, no sé, el profesor para mí fue muy inspirador, y para mí también fue el puntapié de entender que las personas inspiran más que muchas otras cosas. Y ahí dije, bueno, yo tengo que trabajar en gastronomía. Yo no sabía qué. Entonces, cuando tuve que empezar a hacer las prácticas, yo pedí que fuesen alimentos y bebidas. Me dejaron de camarera en 3 estrellas. Después tuve que en segundo año hacer otras prácticas y tenía que cambiar y ya ir a recepción, por ejemplo, en el hotel. Y yo no quería, yo quería alimentos y bebidas. Así que me la dieron de nuevo. Y yo en tercer año entré a trabajar en Four Seasons de manera eventual, al de Buenos Aires, en banquetes. Y para mí era genial porque me podía permitir estudiar y a la vez estar en contacto un poquitito con el mundo laboral.
Claro.
Así que ahí fue cuando empecé como a descubrir la gastronomía y las bebidas y la coctelería, el servicio también, porque al final para mí fue una gran escuela. Tuve mucha suerte de entrar a trabajar en ese lugar tan joven, porque para mí me permitió pensar que esa era la normalidad, ¿no? Que los servicios 5 estrellas, que los estándares, que el detalle, que inclusive hasta la sonrisa... hacían mucha diferencia. Es cuando siempre creo que en cocina puede pasar todo mal, un día puede salir todo mal, pero si al final la persona que te atiende trata de mejorar eso,
claro,
no te vas con mal sabor de boca.
Es que es mira, lo que acabas de decir es muy importante, realmente. Es que aparte de lo que vayas a comer o beber, es cómo te tratan, porque al final las personas somos sociales, y nos gusta interactuar con otras personas, y ese trato, ese momento, te puede ayudar muchísimo, de manera anónima,
Totalmente, sí, totalmente. La realidad es que tal vez uno no se da cuenta cuánto puede ser influir o cuánto uno sale a comer, y,
claro,
y que tal vez la comida no era la mejor de tu vida, no era la mejor copa de vino, pero el contexto, la temperatura, la copa, la persona que te atiende y te explica, hace que todo eso sea una experiencia increíble. Y al final creo que hoy, post-pandemia, esta palabra experiencia que está tan
trillada,
es súper importante. Porque
sí,
la vida
sí, sí.
pasa y al final lo que te queda son eso, son las experiencias.
Claro. Valeria, como hemos dicho al principio, en el 2019, justo el año antes de la pandemia, te proclamas mejor sommelier de Argentina. Oye, ¿qué te pidieron hacer? ¿Qué le piden a un sommelier para considerarlo el mejor?
Bueno, es un concurso donde se presentan, bueno, todas las personas que quieren, evidentemente, y te hacen un examen escrito que, bueno, puede ser cualquier cosa, porque te pueden preguntar de vino, como de aceite de oliva, de té, café, cacao, puros, maridaje, y son, bueno, es muy difícil. Es bastante complejo. Después tenés una cata de vinos, un reconocimiento de destilados, servicio, a veces maridaje, y de ahí, cuando, los resultados, las 3 personas con más puntaje pasan a la final. y la final esta vez lo que se ve, que en general lo pasan por YouTube, lo pasan por redes sociales, digamos, queda grabado, donde tenés situación de restaurante, donde clientes, como siempre, hay trampitas, clientes exigentes, que...
sí, sí.
Esa es la parte que te pone nerviosa. Y bueno, eso, se hace también catas, reconocimiento de destilados de nuevo, tal vez alguna prueba de maridaje. Ahora, nunca sabes porque todos los años cambia y todos los años se divierten demasiado poniendo pruebas nuevas.
Ya, ya, ya. ¿Te dio tiempo a celebrarlo, Valeria?
Bueno, fue bastante bastante intenso. Eso creo que fue en septiembre del 2019 y ya para febrero nos estamos viendo acá.
Por eso te digo, si te dio tiempo a celebrarlo o lo tienes pendiente.
No, siempre celebro, sí, sí. sí, lo celebro, pero bueno. Sí, después vino la pandemia, que creo que nos golpeó a todos en la gastronomía, en la hostelería, a nivel personal, así que...
Sí, 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 sí. Tienes página web, ¿verdad? valeriagamper.com.
Sí, sí, sí.
Bueno, ho dic perquè així la podeu trobar allí, valeriagamper.com, tot junt, valeriagamper.com. Está, bueno, muchas cosas de las que hemos hablado, le podéis poner cara a la voz que estamos escuchando ahora a través de la radio. Valeria, te quería preguntar porque, aunque hace ya años que estáis viviendo en España, supongo que de vez en cuando, bueno, viajáis a Argentina todavía. El tema de la gastronomía y el vino, me consta que en Argentina también es un tema, como nos explicabas al principio, que también se cuida y que hay buenas profesionales y buenas iniciativas.
Sí, sí, la realidad es que sí, que tenemos, bueno, mucha cultura por esto que te contaba. De que
perdona, a pesar del contexto, del contexto económico, político y todo, a pesar de eso, digo.
Sí, sí, pero los restaurantes siguen llenos, los bares siguen llenos, sí, Argentina tiene sus dificultades, pero como yo siempre digo, tuvimos tantos conflictos que la gente igual sale adelante a pesar de los conflictos. Es muy duro, obvio, pero bueno, somos creativos en eso.
Oye, ¿y los vinos de España qué tal?
Bueno, me encantan, hay de todo. Al final tienen de todo, todos los climas, para todas las gastronomías. Estoy en un proceso de descubrimiento alucinante, ¿no? Porque al final llevo 3 años acá, pero en el mundo del vino es poco.
Ya.
Así que siempre que puedo, en la bodega, pruebo cosas nuevas. Si me recomiendan productores, voy y pruebo. Me parece increíble.
Uh-huh. Mira, llegados a este punto, Felipe Urbano, veo que estás escuchando atentamente,
Mucho, mucho, mucho. Yo tenía ganas de hablar con Valeria.
Porque además vosotros igual nos conocíais de voz.
No, la verdad es que soy el primer contacto que tenemos.
Muy bien. Felipe, si le quieres preguntar alguna cosa a Valeria.
Bueno, en realidad lo que a mí me gustaría es ir a Argentina, de la mano de ella, que conoce muchas bodegas. La Patagonia me chifla, en esa zona de Argentina. Las Pinot Noir que hacen, me parece espectacular. Obviamente ir a Mendoza sería sería de locos ir a Argentina... Con de la mano de Valeria, por ejemplo, y no ir a Mendoza, ¿no?, que es la de las regiones más importantes que hay o la de las más conocidas, ¿no? Preguntarle, bueno, que nos haga un par de recomendaciones de vinos argentinos que podamos encontrar aquí en Barcelona o en Lleida a un precio correcto. ¿Qué nos recomiendas?
Que si vas a Argentina también no te puedes perder el norte. Yo soy enamorada del norte y voy a contarlo porque a la gente tengo confianza. Yo a mi marido lo conocí en Salta. Entonces tengo un amor especial por la ciudad, bueno, por en general por el norte, y ahí se elabora un torrontés, que no sé si, o sea, que si bien tiene el nombre de alguna variedad que tal vez se puede encontrar acá, no tiene nada que ver, es una variedad autóctona argentina, súper aromática, muy expresiva, que es muy similar en perfil a lo que son los
torrontés. También encontramos en Mendoza, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Te hablabas de la variedad torrontés, ¿no?
Sí, la variedad de torrontés la encontrás en todos lados también, pero es como muy característica del norte.
Bueno, de todas maneras, lo que te ha propuesto Felipe no es un servicio que tengas de momento, de viajar y hacer de guía, pero bueno, supongo que lo has hecho más de una vez con amigos y familiares, ¿eh?
No, y por supuesto, si alguien quiere saber algún lugar o que voy a visitar, que me puede escribir sin problema y les voy diciendo. Lo que pasa es que hay tantas hectáreas, tantas bodegas, tantos productores que decirlo en 5 minutos es un poco injusto porque algunos dejas afuera.
Bueno, pero Valeria, si no, nos pedimos 2 meses de vacaciones, ¿eh? Si hace falta.
Tres, muy bien, ¿no?
Claro, entonces lo hacemos. Felipe, te decía, por los vinos argentinos, que no sé si se exportan muchos vinos argentinos.
Bueno, España es un mercado que es distinto, o sea, sí se exporta mucho a Brasil, a Estados Unidos, ajá, a Reino Unido, a Canadá, bueno, depende, cada bodega tiene su perfil y cada bodega va a su mercado. En España hay algunos vinos argentinos, pero como es un país productor, por supuesto ustedes acá tienen lo vuestro, o sea, normal, como en Argentina tenemos toda Argentina. Entonces acá sí encontrás, por ejemplo, Zucardi, encontrás Catena, Isasmendi, que es una bodega también muy pequeñita del norte, encontrás algunos productores, pero no están todos representados. Cosas de Matías Michelini, también hay un montón de productores argentinos que están viniendo a vendimiar acá y me parece re lindo porque me siento como en casa.
Claro, es verdad, es difícil exportar de Argentina a España porque, claro, aquí, como bien has dicho, llevas 3 años probando, conociendo, pero es que se hace vino casi en todas partes en España.
Eso, sí, sí, es un país productor, entonces es normal que ustedes tengan lo de aquí, lo de la zona.
Felipe,
pero bueno, se van encontrando, ¿eh? Se van encontrando esas cositas argentinas y me encanta.
Ajá, Felipe, pensaba que le ibas a preguntar por Costés.
Bueno, ¿has probado, conoces la denominación de origen Costés del Segre? Sí, claro, ¿no?
Ay, perdón, me justo pasó un camión y no lo sé.
Sí, perdona, sí, no, si conoces la denominación de origen Costés del Segre, de vinos.
No, muy poquitito, no he estado. Hay
pues
que
nada,
que
pues ves, lo vamos a hacer al revés, Felipe te va a hacer de guía.
Yo estoy encantadísimo de, si queréis bajar, os hacemos una guía rápida. En 2-3 días va a ser complicado, pero bueno, algo haremos. Lo que sí que, desde aquí creo que hay alguien de la DEO que nos está escuchando seguro. Entonces vamos a poner compromisos, que a mí eso me encanta. Luego ya hablaremos personalmente, Valeria, que me darás tu dirección, que vamos a hablar con la DEO Costes del Segre para que le envíe, a lo mejor subiendo de las Américas, alguna de las muestras de nuestros vinos de la DEO para que nos haga una valoración.
Hombre, yo creo que sí,
¿eh? Ricardo, muy bien, ¿eh?
Yo creo que sí, ¿no? Valeria, te apetece, ¿no?
También me apunto a ir a la zona, ¿eh? Ahí
sí, no, eso por supuesto, pero te apetece probar, ¿eh? Los vinos que tenemos aquí, que ya verás cuando te lo expliquen que es una DEO muy singular, ¿eh?
Sí, algo había estudiado, pero bueno, no tuve la chance de ir todavía, entonces me queda ese pendiente que al final estar en la región no tiene nada que ver con estudiarla, digamos.
Bueno, pues nada, ya ves, hemos empezado hablando de gastronomía y vinos y hemos acabando casi montando una agencia de viajes, ¿eh? Valeria Gamper, actual mejor sommelier de Argentina del año 2019. Ahora en Pamplona, pero vamos, con amplios conocimientos de gastronomía. Ya habéis oído, me ha gustado mucho la historia de Valeria porque se construye desde abajo y yo creo que eso al final, quizá los primeros años, oye, hay mucho trabajo y horas y condiciones duras, pero después al cabo de los años te da un punto de vista único, ¿eh? Haber empezado desde la base.
Sí, porque yo trabajé muchos años en restaurante y yo empecé a servir y yo ya sabía servir antes de saber vino.
Claro.
Entonces, cuando me acuerdo, empecé a estudiar sommelería porque en Argentina se estudia 3 años. Yo ya sabía las bases del servicio porque había tenido una gran escuela. Entonces, como me faltaba el conocimiento técnico de los vinos y bueno, sentía que lo complementaba con ese lado.
No,
pero es como vos decís, siempre es un trabajo de abajo, el que te dice que lo hice un día para el otro, yo no sé si es
verdad. No.
Y lo que queda, ¿no? Porque siempre me preguntan, ahora que gané América, me queda el mundo en febrero, que bueno, ojalá tenga un buen papel ahí, pero si no, no importa, pero tengo toda la vida para seguir aprendiendo.
Muy bien.
Y pensar que uno acá agarra el título y te da oportunidades, bueno, esas oportunidades hay que tomarlas y seguir.
Y tan.
No te quedas solo con el título.
Ya lo creo. Valeria Gamper, que ha sido un placer conocerte y toda tu historia, y te agradezco muchísimo que nos hayas podido atender hoy.
A usted, bueno, muchas gracias por el llamado.
Gracias, Valeria.
Gracias, Felipe.
I Felip Urbano, ja veus, déu-n'hi-do quina història, la Valeria, eh? Ja t'ho deia, que no ha defraudat gens, eh? Ja sabia jo que tenia una història maca, maca per escoltar-la.
Pensa que és molt fàcil dir actual campió de somalleria de les Amèriques.
Sí, sí, escolta...
És... Fins a arribar aquí és un sacrifici molt gran, i ara que anirà a la final del món... jo crec que és increïble, no lo sé, bueno,
Sí, sí, i després, aviam, guanyes o no guanyes, l'experiència no te la trau ningú, només faltaria. Per tant, hem conegut a la Valeria Gamper, que per cert, us recordo, té plana web, valeriagamper.com, i allí la podeu acabar de conèixer. Felip Urbano, déu-n'hi-do quina volta al món ens hem fet, avui.
Sí, avui hem cruzado el charco.
Molt bé. Felip, cuida't força, una abraçada.
Cuida't, que vagi bé. Adéu, adéu.
El rojo de un gran reserva, el naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas, el amarillo en las hojas que se caen, el verde en las que se quedan, y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es. Peugeot.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores... Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros solo mantiene una esperanza.
¡Ah!
Escapar.
¿A cuántos hombres piensas sacar? A 250. ¿250 hombres?
La gran evasión. El miércoles por la tarde, en 13.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que seguim per sobre dels 22 graus a la ciutat de Lleida, camí cap a les 2 de la tarda, és dimarts, vigília de festiu, ja et recordo que demà, entre d'altres, has d'anar felicitant a les Pilars, però avui laborable, demà no, eh? Ja nosaltres no tornarem fins dijous a les 12:20. En fi, ara, directes fins a les 2 amb la nostra tertúlia dels polítics, que avui, per primera vegada aquesta temporada, fem pleno. Fem pleno. La veritat és que no en cap ni un mes, eh? 6, que són els convidats de sempre, que els tenim aquí. Joan Ramon Castro, de Junts. Què tal? Bon dia.
Doncs bé, molt bon dia.
Veig que no anava malament allò de que estaves còmode aquí, eh?
Sí, ho dius per la cadira, no? Que és còmode.
No, per...
Ah.
No, per això
per les dues coses. Ja saps que vosaltres és còmode sempre.
Que que dimarts. Avui, suposo que el coneixes, aquí tens a la teva esquerra, perquè ens havia faltat, i me'l vaig creuar pel carrer i li vaig dir, mira, Ignasi, o vens o haurem de dir ja d'una altra manera per antena, perquè, escolta, se m'està escaquejant. Avui no t'han deixat sol, l'equip de govern aquí a les tertúlies. Ignasi Amor, d'Esquerra, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Benvingut, eh?
Gràcies. Benvingut de nou.
No, t'estrenes aquesta temporada, eh?
Cert.
Estem a l'octubre. Bueno, estirado d'orelles et tocarà avui. Ho sento.
Les porto tapades.
Els
projectes en tantes coses, al final...
Bueno, Ignasi, però, escolta...
Com no, sempre...
Ara no recordo... Tu havies estat aquí presencial?
Sí, sí, i tant, sí, sí.
Sí, sí,
sí. Sí, sí.
No, no, dir, perquè, clar, tenim aquell parèntesi de la pandèmia i tota la història, però no, no, és veritat, és veritat. Sí, 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 sí que vam estar presencial. Bueno, però, escolta, benvingut, recorda els dimarts a 2:15 aquí, Xavi Palau, del Partit Popular, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els oients.
Carme Valls, PSC, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia, què tal? Avui pleno, eh?
Avui pleno, ja ho
ja no,
deia.
Ja no hi cap ningú
no,
més.
No, no, ja estem, jo intentaré parlar poc, perquè si ja normalment no ens dona temps. Sergi Talamonte, del Comú de Lleida, què tal, bon dia?
Hola, bon dia. Si fotem un altre grup municipal, el proper mandant no sé com lo fotràs.
No, no sé, no sé com ho farem.
No hi caben més.
No sé com ho farem.
Molt bon dia a tothom, i benvingut, Ignasi, m'has pres el lloc. Bueno, te dono l'esquena, Ricard,
però, no, no, però
això... gens no ho veuen, perquè està distribuït.
No, és igual, perquè és una taula rodona i és veritat que hi ha una posició, sobretot, però ja sabeu que, jo us ho dic sempre, quan parleu a la ràdio, parleu de cara al micròfon, si no la gent no us escolta, no cal que em mireu.
Pien tot el carí, et dono l'esquena,
que sí,
però
que
tinc present.
Cap problema. No te la tenia tampoc tan vista, l'esquena. Maria Borrell, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Molt bé. Anem ja directes cap a les dues. Mira, és que, jo ho sé, l'actualitat mana Joan Ramon Castro. Content amb la situació del Parlament? Content, vull dir, satisfet? Com ho veus? Com t'hi trobes?
Bé.
Junts va votar amb un 55% abandonar el govern i és una cosa que va passar d'un dia per l'altre, vull dir que...
Doncs sí, no, no, escolta'm, estem en un partit democràtic, la democràcia és el que ha d'estar per damunt de tot, i si les bases i tothom va decidir anar un 55%, doncs que havíem de sortir del govern, escolta'm, això és el que mane i això és el que vam fer. Però bé, vaja, no crec que... bueno, tindrem problemes, és evident, no creguem que el no tindre aquesta força dintre de lo que és el ventall parlamentari, doncs ens farà una miqueteta de pupa, però que, escolta'm, endavant, sobretot el que hagin dit les bases, això, doncs ho hem de respectar, ho hem de tirar endavant i bé, a veure com nos va.
Jo li preguntava a l'Ignasi ara quan ha entrat, escolta, a veure com queda Esquerra al Parlament. Jo li deia, dic, bueno, a priori no es prendrà cap decisió d'aquí fins al final de legislatura, perquè serà difícil buscar un consens que sumi la majoria, i l'Ignasi és optimista, m'ha dit, sí, tranquil, que es trauran coses en van.
Jo crec que sí, no? Al final és la finalitat del Parlament, la finalitat que tenim com a servidors públics, com a polítics, com a partits polítics, de negociar, l'art aquest de la negociació, i per tant de tirar les coses endavant, que amb la tardor que ve i amb el que s'augure que vingui per tota la ciutadania, i per tant doncs solventar aquests problemes doncs el dia a dia que hi ha, i per tant doncs el Parlament ha de ser la cambra on l'art de negociar i de tirar les propostes endavant ha de ser un exemple.
Jo sé que ara es farà tàctica política i tal, però creieu que anem cap a eleccions anticipades?
Vaja, tenim els pressupostos aquí mateix i serà la línia, no? Crec, i a veure, jo no sé si es podran aprovar pressupostos o en qui s'aprovaran, jo crec que estar més a prop les eleccions que una altra cosa.
Els demés, creieu que anem cap a eleccions anticipades?
Bueno, jo personalment, jo crec que no. Esperem, a més, desitjo de veritat amb tot cor que no sigui així, perquè les eleccions sabem que paralitzen el país. A Catalunya n'hem tingut ja massa amb molt poc temps. Des del PSC, que sabeu que en definitiva va ser qui va guanyar les eleccions autonòmiques a Catalunya, doncs des del Salvador Illa s'ha ficat a disposició d'Esquerra Republicana per tirar endavant aquests pressupostos, i jo entenc que no podem continuar en un país paralitzat, que ho ha estat molt de temps, no? Que ara és importantíssim tirar el país de Catalunya endavant. Jo crec que aquesta és la, o esperem que aquesta com a mínim sigui la intenció del Pere Aragonès, del president de la Generalitat, amb aquest pas que ha fet, i per part nostra, des de logo, estarem amb mirar de fer-ho el més fàcil possible, no?
Uh-huh. Xavi Palau.
A veure, jo crec que aquí hi ha tres qüestions. D'entrada, estem vivint uns fets històrics. Des del 2017, per primera vegada, el secessionisme es trenca. I, per tant, això fa molts anys que no passava, i això tindrà una sèrie de repercussions i conseqüències. Quines? Doncs això es veurà amb el transcurs del temps. Però que estem vivint un moment històric de la política catalana, doncs sense cap mena de dubte. Dit això, ja anem cap a unes eleccions o no? Doncs guarda relació amb la primera resposta, anirà en funció de com vagi avançant. Evidentment que els pressupostos marcaran molt la tendència, però també és cert, i aquí és el tercer pilar bàsic, que vull veure quin paper juguen aquí els socialistes des del punt de vista de que també necessitaran aprovar els pressupostos del Congrés dels Diputats, i fins ara Esquerra Republicana ha sigut un dels partits que més els ha donat suport. I és possible que això es doni a canvi d'un suport a nivell de Catalunya, però això evidentment és un nou mapa que tenim que veure, un trencaclosques, saber com va evolucionant, però que el que estem vivint ara en quant a trencadissa del secessionisme és evident que tindrà conseqüències i és un moment històric.
Maria, Sergi i Ignasi.
Bueno, yo no, com que no tinc la boleta màgica, que no sé pas el que passarà, no? Perquè
no,
tant de bo, tant de bo, però és un moment molt complicat, certament, perquè el govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya doncs està amb entredit. Hi ha alguns socis que se n'han volgut baixar, així ho han dit les bases, però per altra banda doncs hi ha tres grups que ara es mostren bueno, com a salvadors, no?, en aquest cas de lo que queda del republicanisme i l'independentisme, d'una part de l'independentisme. A partir d'aquí, doncs, ja es veurà. A mi el que certament més me preocupa, perquè independentment dels llocs que ocupi cadascú o com se reformuli en lloc del tema dels representants, dels consellers, etcètera, etcètera, sí que em preocupa doncs, la paràlisi, no?, que això suposi una altra aturada per tot el que cal fer a Catalunya, que evidentment ja tenim amb horitzó els pressupostos, com a totes les altres administracions, com a la Diputació, com al propi Ajuntament de Lleida, i sí que és cert que aquí serà una mica un canvi de cromos, no?, perquè quan hi ha algunes plumes que s'han caigut, doncs se n'han de recol·locar unes altres, hi haurà un canvi de cromos, perquè si tu m'apoyes aquí, jo t'apoyo allà, llavors serà complicat. No crec pas, enrere de la pregunta que tu has fet, de que s'avancin eleccions, jo crec que aquesta no és la intenció, si més no, potser després de les municipals, ja es veurà, perquè allí també seran moltes coses que puguin succeir.
Hi ha municipals i després nacionals,
sí.
I a veure com...
Sí, però jo crec que és una mica serà... bueno, una mica anirà a parella amb el tema al mes de maig,
Sergi,
no, amb el tema de les municipals.
Sergi.
Sí, a veure, jo sincerament crec que seria una irresponsabilitat per part de Pere Aragonès fer una trencadissa en eleccions. Jo crec que la responsabilitat que toca ara és abastir majories de país per a tirar endavant no només pressupostos, sinó solucions a la ciutadania. La gent està reclamant que la política serveixi i que la política sigui útil i que s'aprovin no només a Catalunya, sinó a l'Estat, i no perquè sigui un canvi de cromos, sinó que aquí s'han d'aprovar uns pressupostos que generin un coixí, que recolzin a la ciutadania i que l'ajudin a tirar endavant amb la situació que estem vivint. I al govern de l'Estat exactament el mateix. Vull dir, no pot ser que seguim recolzant a les elites econòmiques i la ciutadania de peu no pugui arribar a final de mes. Vull dir, penso que és una responsabilitat en eleccions, té l'obligació d'arribar a pactes i a majories que donin estabilitat al govern i esgotar la legislatura, clarament.
I, Ignasi, a part d'això, si creus que es pot paralitzar alguna inversió a Lleida?
No, jo crec que en aquest cas no. Jo crec que el president doncs ha sigut ràpid i eficaç amb la formació d'un nou govern, un govern amb consellers i conselleres d'una forma plural i àmplia, doncs, que representa tota la Catalunya sencera, i per tant tota la ciutadania s'hi pot sentir doncs representada amb aquest nou format, i per tant doncs el que deien molts companys, no?, el poder gestionar i el poder donar solucions a la ciutadania bueno, pues amb la tardor que ve, amb tota aquesta pujada doncs dels consums i un llarg, etcètera, de diferents coses. Per tant, doncs, que el Parlament sigui la primera institució amb què la ciutadania senti del tot representada.
M'havia donat la paraula a la Carme?
Sí, no, jo més que res perquè, referent a la contesta de la Maria, no? Jo crec que cometríem un error si simplifiquéssim aquesta resposta a independentisme, sí o no, i si recolzem un pressupostos, si és que estem recolzant l'independentisme. Jo crec que el que estem recolzant en el cas de que això succeeixi, i suposo que després d'arribar a consensos, és Catalunya, no? Catalunya i els catalans, que és del que es tracta ara, i no d'independentisme sí o independentisme no. Portem 5 anys lluitant, o pràcticament 5 anys, perquè l'independentisme no sigui l'única base que està per damunt de tot, no? Per tant, si ara ha arribat aquest moment i podem deixar de banda l'independentisme per lluitar per una Catalunya, doncs jo, la veritat, benvingut sigui, no? Uh-huh. Xavi... I no, només una cosa, que jo sí que volia ficar, doncs sí que és cert que tu deies ara que hi ha projectes de ciutat que venien molt de Junts, no? com és el tema del Pla de l'Estació, com és el tema de Torreblanca, que aquesta setmana tant se n'ha parlat, i jo sí que crec que aquests dos projectes hem de veure com quedaran, perquè sí que eren una aposta molt directa de JxCat, i sobretot del senyor Isidre Gavín, i per tant veurem ara que aquesta figura no hi és, que és el que passa amb aquests projectes.
Xavi Palau i Maria Borrell.
Sí, dues qüestions molt breus. Jo crec que, escoltant, tothom aquí la tertúlia, tothom parla d'estabilitat. Crec que tots volem l'estabilitat, perquè és bona per la governabilitat de Catalunya i, evidentment, de la nostra ciutat. Però la primera estabilitat és no trencar el govern. És molt fàcil dir que volem estabilitat, però fa 10 dies s'ha trencat el govern de la Generalitat de Catalunya. Per tant, dir que és bo que hi hagi polítiques actives en benefici de les persones o que s'aprovin els pressupostos, però, clar, si fa 10 dies s'ha trencat el govern, en qui aprovarà els pressupostos i com? És a dir, els consensos, la confiança que pugui haver-hi en aquest cas entre Esquerra i Junts s'ha trencat del tot. Per tant, cal reconstruir tot això, i això afectarà els pressupostos. I quan parlem dels pressupostos, afectarà precisament a totes aquelles conselleries de Junts que ara han perdut el seu conseller, i sobretot en matèria d'urbanisme, d'habitatge i d'infraestructures, que clar que es veuran afectades. Perquè aquella línia de contacte, com ho va dir el senyor Postiu la setmana passada, que ell reclamava que votessin els seus militants per no trencar el govern perquè perdia línia directa telefònica amb els consellers de Junts, això ho deia el senyor Postius, doncs clar que ho ha perdut. I si ho ha perdut, això s'ha de tornar a començar de zero. I és evident que acabarà afectant d'una manera o altra a les inversions i a la ciutadania de Lleida. És evident.
Maria Borrell.
Sí, bueno, una mica arrel de lo que ha comentat la Carmen, s'ha expressat amb un tema de... s'ha de lluitar, no? Jo crec que més que lluitar, el que s'ha de fer és treballar, en aquest cas per Catalunya. O sigui, crec que el terme lluitar no és el mateix que treballar, perquè jo crec que aquí estem, els polítics estan per treballar per la ciutadania, i per altra banda, jo ara em fa una mica de gràcia, no?, sentir el tema dels pressupostos, aquesta unitat, com a d'altres administracions. El tema de pressupostos no és el que tu ensenyes, sinó el que executes. I aquí ens podríem preguntar què és el que està executat dels darrers pressupostos per, en aquest cas, a la província de Lleida. O sigui, aquesta és la pregunta del milió, no? Com també passa amb els pressupostos generals de l'Estat. Estem parlant del mateix. Llavors, a mi ja m'agradaria veure quin és el nivell d'execució dels pressupostos del 2022 per la província de Lleida, insisteixo, i per molt que ara ens plantegin, perquè és molt bonic, no?, presentar pressupostos, però després què està executat i què no, què falta per executar. Aquesta és la gran pregunta.
Sergi Talamonte i Joan Ramon.
Sí, és que el govern de la Generalitat no només executa pressupostos. El govern de la Generalitat fa decrets i el govern de la Generalitat fa lleis. I quan has de fer lleis, portem 10 anys de paràlisi fent lleis, resulta que el pagament identitari i l'eix nacional deixa de tenir la força que té per mantenir junt un govern que no s'aguantava per enlloc, perquè uns es tiren cap a un cantó i l'altre es tiren cap a un altre. És que no hem de perdre de vista que és la dreta catalana i Esquerra Republicana, que, bueno, que Esquerra té el que li queda, però que en principi ha de fer polítiques més progressistes, però és que no s'aguanta per enlloc. Per tant, no s'han aprovat lleis, no s'han fet decrets, i perquè Catalunya està paralitzada, més enllà d'aprovar pressupostos. És que és normal que s'acabés trencant, perquè ara estàs obligat a donar solucions a la ciutadania. O segueixes mantenint els privilegis de les èlits o vas ajudar a la ciutadania
que
de peu,
que està
parlant normalment.
Però que no era normal és que estiguessin
malament. Junts. Claro, és que això és lo raro, perquè el pagament era poderós, no dic que no, vull dir, era poderós. Però quan estàs obligat a donar solucions a la ciutadania, a legislar, a aprovar pressupostos, a executar-los, etcètera, ¿vale? Evidentment, les coses, les tensions internes, després ho vens com que no s'ha donat compliment al pacte de independència, sí, independència no, però és evident que les tensions són per altres casuístiques. Uh-huh. I respecte a temes de Lleida, jo espero que el canvi de conseller de territori, per exemple, ens serveixi per repensar el projecte de Torreblanca. Vull dir, jo crec que el projecte de Torreblanca que havia plantejat la Generalitat era una barbaritat de creixement desproporcionat de renys cap a la part de Magraners. Espero que es pugui repensar. I espero que el nou conseller ens doni, com a mínim, aquesta nova visió de lo que hauria de ser una defensa de territori i poder desenvolupar-lo, poder tenir riquesa, poder generar llocs de treball, però sense xafar-ho tot.
Joan Ramon Castro.
Sí, mira, jo li volia contestar a la Carme.
Vinga.
El problema és aquest. El problema és que el projecte prioritari de Junts per Catalunya era la independència. Però... I ara aquest projecte d'anar cap a la independència sembla ser que no sigui el prioritari, que siguin prioritaris altres qüestions. Escolta'm, primer fem la independència i després ja decidirem el que farem dintre d'aquestes prioritats, però primer fem el que hem de fer. I aquest és el problema que estic veient jo ara des d'una miqueta, des de la llunyania, que sembla ser que es vulgui anar a tirar cap a aquest antic tripartit que hi havia en moments en la Generalitat, i que aquesta prioritat que era fa, com bé deia el Javi, el 2017, era l'única prioritat que hi havia, aquesta s'ha trencat. I jo des d'aquí reclamo, i he reclamat sempre, ja sabeu com, del que jo penso, que la prioritat encara del governar encara hauria de ser la independència de Catalunya. I quan no parlem d'això, doncs tenim una, un trencament dintre de lo que és els dos grups independentistes, a part de la CUP, doncs tenim aquest, aquest problema, i d'això és el que s'ha de parlar. I hem de parlar de què és el que se necessita per Catalunya. Ho estàveu dient tots vosaltres. Nosaltres tenim aquesta visió que el que se necessita per Catalunya és la independència. Hi ha altres grups polítics que no tenen aquesta prioritat, i per exemple el teu no té aquesta prioritat, ho has manifestat tu, però estàs
reclamant... No, reclamant, que no la té, no la té aquesta prioritat, evidentment.
Estàs reclamant que Illa ha donat la mà oberta i estesa al president Aragonès perquè... se n'està donant compte el senyor Illa que no és la prioritat que tenim ara en el govern i que vol fer altres coses que no sigui la independència. Doncs bé, jo demano de que retornem una miqueta enrere i que la, una de les nostres prioritats sigui la independència.
Ignasi. No, a veure, que independentment d'una cosa o una altra, està clar que sol dir una frase, i és que Esquerra porta la independència al seu programa postelectoral des de molts anys enrere. I crec que hem deixat les coses molt clares sempre. A banda de poder fer i de lluitar pues, per l'amnistia, per tenir un referèndum d'autodeterminació, que la ciutadania de Catalunya pugui escollir el seu futur, i està clar que vam fer un 1 d'octubre, vam desafiar a tot un govern de l'Estat amb una jornada cívica, una jornada pacífica, una jornada on milers de persones, on milions de persones van sortir al carrer, i el moviment independentista segueix de peu. Al final som les manifestacions, crec que més notòries i més nombroses, gairebé de tot el món, i som exemple amb com fem les coses, no? I per tant, doncs, seguim treballant per arribar a aquest objectiu doncs, final, que és tenir un país que es digui doncs, Catalunya, un país, ja parlo jo de forma personal, on hi hagi unes lleis anticorrupció fortes, un país on tothom hi tingui doncs, cabuda, i un país on tothom pugui viure de forma digna, que és el que volem, no? ser un país millor. I això no vol dir que es trenqui amb l'Estat espanyol, perquè al final hi hauran d'haver lleis de comerç, lleis de turistes, per tant, hi haurà d'haver tots uns tractes amb l'Estat espanyol i amb altres països doncs, de la Unió Europea. Per tant, l'objectiu, que és aconseguir un referèndum, segueix igual intacte des del principi. Ara, ben bé, els problemes de la ciutadania doncs, també en són uns altres, i també doncs, requereixen solucions als seus problemes, com ha dit el meu company, el Sergi, no? Hi ha moltíssimes persones que no poden doncs, arribar a final de mes, però no des d'ara, des de fa 10 anys, des de l'anterior crisi. Per tant, la política ha de servir, la política útil ha de servir per solventar aquests problemes a milers de persones que no ho estan passant bé.
De manera breu, Xavi i Paloma demanen la paraula, i no sé si algú més, sí, a veure, Carme i Maria.
Tot això, Ricard, no fem més que començar. O sigui, que ara posem les cartes sobre la taula, dona la percepció que, escoltant el senyor Castro, Junts està el 2022 amb el tema de la independència. Jo puc no estar d'acord, evidentment, però estic en un propòsit. Les cartes damunt de la taula, escoltant Esquerra Republicana, tinc la sensació que han tornat 5 anys enrere. Llavors, com que no sé on estem, i això només ha fet que començar, i veurem molts episodis, i els veurem ara sota la tramitació dels pressupostos, la pregunta és, si això ho baixem un esglaó i ho portem a l'àmbit municipalista, senyor Castro, si l'eix identitari d'autodeterminació de Catalunya d'independència era l'eix, clar, ara com queda el govern de la paeria? Perquè el que no pot ser és manifestar una cosa a Barcelona, manifestar una altra cosa a Lleida. Llavors, aquí ara hi ha un poti-poti que, evidentment, portarà conseqüències. I, insisteixo, això només ha fet que començar. I únicament escoltant les vostres intervencions, eh? Vostè està en una pantalla, que és la del 22, que vostès no es mouen del seu projecte identitari, i Esquerra ja diu que no, que hi ha altres necessitats de les persones. Benvinguts. Però, clar, tot això com encaixa ara? Doncs, evidentment, ara s'obre un paradigma totalment nou.
Anem de manera breu, que així podeu intervenir tots. Jo li preguntava al primer tinent d'alcalde, Toni Postius, que va estar aquí la setmana passada, si el resultat aquest, fent anar la bola de vidre, si passés el que ha acabat passant, si afectaria a nivell municipal. Ell m'ha dit que a priori no, que ja ho teníem parlat amb l'alcalde, o que ja n'havíem parlat, i que a priori a nivell municipal no. Això és el que em va dir Carme Valls.
Ja, el que passa és que hi ha molts projectes que sí que depenen de la Generalitat i, per tant, és possible que amb l'alcalde doncs, no hi hagi canvis o que amb el govern de la Paeria no hi hagi canvis, però sí és possible que hi hagi polítiques per part de la Generalitat que canviïn i que esperem que algunes així sigui, com la que parlàvem de Torreblanca i que la setmana passada es va aprovar una moció perquè es paralitzés aquest projecte que destruiria part de l'Horta i del territori de
Lleida. Sobre aquesta moció, aquest divendres es va votar la moció, va sortir en van, només amb les abstencions de la Ribes i el Córdoba.
Exacte.
I vots en contra de Junts i Esquerra, tota la resta a favor, però les mocions no són vinculants.
Com està superdemostrat amb aquest govern.
De manera superbreu.
Però només volia dir una cosa, que el tema de la independència no és una política. O sigui, quina política és la independència? O sigui, és a dir, jo vaig amb un govern i el meu projecte és la independència, no parlo de polítiques ni de dretes, ni d'esquerres, ni progressistes, ni socialdemòcrates, ni quin tema de política és aquest? Quina política és?
Hi ha dretes i esquerres encara, de polítiques?
Bueno, sí, com a mínim hi ha uns que estan més a la dreta i uns altres que estan més a l'esquerra.
Maria Borrell i Sergi Talamonte.
No, molt breument, perquè clar...
Es queden 5 minuts i mig.
Sí, molt breument, perquè l'Ignasi ara parlava del desafiament, bueno, aquest intent de cop d'estat que va bé, i és que es contradiu una mica, perquè per una banda, o sigui, només expliquen que ells el que busquen és la separació, en aquest cas, de la Comunitat Autònoma de Catalunya de la resta d'Espanya, però cal preguntar si aquest trencament la valen tots els catalans. Aquest és el tema. No només tots els catalans, sinó també tots els espanyols, no? Per una banda, perquè la representació que avui en dia té Esquerra, que és el que va obtenir a les eleccions, que no va guanyar, vale? Són 31 diputats, 32 diputats, no? 33, bueno, 33 diputats. Llavors està amb aquesta minoria, que això no representa, evidentment, a tota la societat de Catalunya, això per una banda, o sigui, això s'ha de tenir molt clar. I és contradictori que per una banda es parli només que tenen el seu, bueno, els objectius no marcat de la independència, quan per altra banda volen fer polítiques per la gent, no una cosa o una altra, o sigui, el que no es pot fer és sorber i soplar a la vez, no? Soplar i sorber a la vez, o sigui, una cosa o una altra, perquè és que si no, clar, no s'acaba aclarint. Llavors, aquesta confusió porta a que la gent tingui aquest desapego amb tot el que és la política, amb el que són els projectes, no? Dels partits, ni més ni menys.
Anem breu. Sergi Talamonte.
Sí, jo abans preguntava si encara hi havia polítiques d'esquerres i de dretes. Jo fa molt de temps que penso que la realitat es basa més en un eix de dalt a baix que d'esquerra a dreta. I que les polítiques són per la gent de dalt o per la gent de baix. Més enllà d'això, senyor Palau, sembla mentida que encara no sapiguem com funciona el taulell de joc de la política. A la Generalitat s'està escenificant una obra, però és que a l'Ajuntament s'escenificarà una altra i passarà el que hagi de passar en funció dels interessos que hi hagi a Lleida, perquè Junts no va tenir cap problema des del primer moment de fer un pacte amb PSC a la Diputació, que és la segona institució que més diners mou de Catalunya, i no van tenir cap tapujo ni problema, ni des del primer moment. Independència sí, però pactem amb la Diputació, amb el PSC, Diputació de Barcelona, parlo. Vull dir que al cap i a la fi, després es fan les coses per interessos. I això ha sigut sempre així. I a lo que més rasqui a cada partit, pues farà i serà de fer, i a Lleida passarà el mateix.
Però alguns hi han jugat amb això, com vostès.
Okay.
Vostès van formar un govern més que Esquerra i Junts, per tant...
No, clar, nosaltres vam formar un govern per fer un canvi a la ciutat de Lleida, després aquest canvi ha resultat el que ha resultat, però nosaltres teníem molt clar que...
I aquí beneficiava això, els de baix.
El de dalt a baix, evidentment.
Ah, bueno,
sabíem
de
dalt a
baix. S'havien de fer canvis de polítiques a la ciutat, és evident.
De manera breu, Joan Ramon Castro i Ignasi Amor.
Bueno, bé, la problemàtica que hi ha sempre en un municipi són totalment diferents a les que pot haver en un àmbit nacional. Els problemes que hem de resoldre en aquesta ciutat no són els mateixos problemes que hem de resoldre en àmbit nacional. I les prioritats que s'han de tindre en el Parlament han de ser unes altres que no siguin aquestes. Sí que hem de començar a fer la política des de les bases, que la base més, la base política més baixa és la política municipal. I per això hem de començar a fer polítiques d'independentista en aquest municipi. També, però que la problemàtica que hi ha en un municipi és totalment diferent. Per això diem, se trencarà el govern aquí a Lleida? No es trencarà, perquè la problemàtica que hem de solucionar és evidentment contrària a lo que, o contrària o diferent de lo que s'està movent a àmbit nacional.
Ignasi.
No. Perdó. Igualment en l'estat dels espanyols. O sigui, parlem que el que està fent un partit allí és diferent del que està dient al Parlament de Catalunya.
Ignasi.
Bueno, jo... crec que la política municipal és la més important de totes, perquè la veritat que i inclús demano o demanaria que l'àmbit municipal poguessi gestionar molt més de lo que gestiona i que tinguéssim molt més pressupost en comptes d'altres doncs, institucions, perquè al final cada municipi sap el que passa a cada lloc. Per tant, és la més propera i és la més bonica de totes de les polítiques. L'altra, jo li diria a la senyora Borrell que l'1 d'octubre no és un cop d'estat. No m'ho comparis amb altres coses, que no cal dir-les.
Del 36.
Però no és un cop d'estat. No. I no en trauràs a mi el meu sentiment legítim de poder decidir.
Tampoc m'entraràs a mi el meu, de poder dir no.
Vale, però no m'ho comparis. Ja jo no et comparo amb les altres coses.
És un intent de cop d'estat.
És igual.
Suposat que va ser la meva opinió.
Doncs Maria,
ser lliure d'expressar la meva opinió.
Amb el vostre discurs, doncs, així us va posar amb el vostre partit polític a tot arreu.
Respecte
el
teu. O sigui, mira quin exemple esteu posant ara amb tota la trencadissa que ha hagut. I fins i tot aquí tenim el representat d'un partit que està dividit en tres. En tres, no en un, sinó en tres. Vale? Imagineu-vos.
Es pot seguir amb el discurs d'odi o es pot seguir amb el discurs?
Ens queden 10 segons. Xavi.
No, jo vull esmenar el senyor Castro quan diu l'estat dels espanyols.
Per què? Que no és així.
Home, és com si a vostè li dic...
De qui són, dels portuguesos o de qui són?
És com si a vostè li dic en quina Catalunya viu, a la d'Esquerra o a la de Junts. Al final és fer un estrany per al solitari. Al final l'estat és Espanya, i algú els agradarà sentir-se més.
Però de qui és Espanya?
De tots, també vostès. I de vostè, senyor Castro.
Estic dient alguna cosa.
No, és que això de l'estat dels espanyols és pejoratiu. I crec que no ajuda.
S'ho pren el que va pejoratiu.
S'ho pren el
que va pejoratiu.
És que és l'estat dels espanyols, o no?
Que vostè no se sent espanyol.
Evidentment.
Pues ja està.
Però no, vostès diuen perfectament això amb un sentit i una connotació que saben perfectament que és pejorativa perquè pot afectar el sentiment de molta
gent. Xavi Palau,
Sergi
Talamonte.
Posa música, Ricard, posa música.
Ramon Castro, Ignasi Amor, com sempre un plaer. Bona setmana.
Gràcies.
Vinga, bona setmana. Adéu.
Ara l'acabarem, eh? Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2. Demà no, però dijous a les 12:20 aquí, a Cope Lleida.